La Viqui pregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
Benvinguts i benvingudes, Viquifriquis. Aquí estem, per presentar-vos un nou programa de la Viqui pregunta amb el nostre equip, l'Amador, en Robert i la Gemma. Vàrem encetar aquesta temporada parlant de cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Després vàrem aprofundir amb la figura de Josep Ansel Clavé i vàrem parlar del moviment obrer i la revolució industrial. I van tornar a sortir les cooperatives. I llavors ens vàrem comprometre a fer un programa sobre el cooperativisme? Doncs aquí el teniu. El cooperativisme es va iniciar a Anglaterra el 1844 i va arribar a Catalunya gairebé immediatament amb la revolució industrial i el moviment obrer. En aquests 200 anys, els valors del cooperativisme, l'autoorganització, l'ajuda mútua, la democràcia, el progrés, la formació, el pacifisme i l'equitat s'han mantingut indemnes i han superat el domini del model capitalista. No només això, sinó que són els valors sobre els quals s'ha de construir la preservació del planeta i la humanitat. Si pensem en consum responsable, cooperatives. Finances i banca ètica, cooperatives. Protecció del territori, sector agrícola, cooperatives. Vaja, que les cooperatives s'han demostrat un model econòmic d'èxit i són el futur. Per saber més sobre el tema de la nostra pregunta d'avui és què és el cooperativisme? L'Amador ens resumirà què diu la Viquipèdia. Entrevistarem a Miquel Miró, tot un referent en el món del cooperativisme, i acabarem amb coses de la Viquipèdia.
La Viquipregunta.
Què és el cooperativisme?
Què diu la Viquipèdia?
Mira, el cooperativisme o moviment cooperatiu és una doctrina i moviment socioeconòmic estès arreu del món que promou la difusió, desenvolupament i consolidació d'una organització de l'activitat socioeconòmica basada en cooperatives. Bé, aleshores, què és una cooperativa? És una empresa, la propietat de la qual pertany als seus membres, que la gestionen per autoabastir-se de productes, serveis o treball i que comparteixen els seus rendiments. Les pautes de gestió d'aquestes organitzacions segueixen els principis cooperatius que abans en l'entradeta la Gemma ens ha esmentat, mitjançant els quals deuen els seus valors a la pràctica adhesió lliure, oberta, gestió democràtica, participació i ajuda mútua, aportant educació, informació i formació, així com la cooperació entre diferents cooperatives amb l'interès de millorar a la comunitat. Va sorgir arrel del moviment obrer, a meitat del segle XX, vinculat a la revolució industrial, que generava pèssimes condicions de vida al proletariat en un sistema econòmic capitalista. El fi últim és construir gradualment i pacíficament una economia que beneficiï de manera equitativa tots els individus de la societat, aportant noves fonts de treball i benestar. Es considera que la cooperativa de consum de Rochdale de 1844 va ser l'organització que va inspirar els principis del cooperativisme.
La Viqui entrevista.
Molt bé, doncs avui compartim estudi d'Ona Codinenca amb en Miquel Miró, que es presenta a si mateix a les xarxes socials dient una vida treballant a les cooperatives, energies renovables i finances, amb el compromís ara d'ajudar, de treballar al grup cooperatiu TEP per a millorar el món una miqueta. Aquest és un noble objectiu, eh? Benvingut, Miquel, moltes gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ens dius que has dedicat una vida laboral al cooperativisme. I què has après del cooperativisme tots aquests anys? Com és d'apassionant, no?
Bueno, és apassionant perquè, d'alguna manera, constantment t'has de reinventar. O sigui, no hi ha... Un dels principis, per exemple, dels cooperativismes és l'autoorganització i a partir d'aquí l'autoresponsabilitat. I en aquest sentit, pues som les persones les que constituïm i la cooperativa i som les persones les que hem de resoldre tots els problemes i atendre totes les necessitats de les persones sòcies.
En realitat, les cooperatives fan una d'aquelles coses més eficients a l'economia i es neix a partir d'una necessitat.
Sí, exactament. És a dir, de fet, neixen per cobrir aquestes necessitats en primera instància. Ho van fer els pioners de Rochdale, diguem-ne, una cooperativa de consum, davant de les agressions d'un sistema capitalista que pràcticament els impedia poder accedir a aliments bàsics, diguem-ne. Però després ho veiem també en el moviment obrer durant la guerra i abans de la Guerra Civil Espanyola, quan les cooperatives i els obrers s'autoorganitzen en alguns casos pues, per prendre la producció. És el cas d'algunes cooperatives en l'àrea de Barcelona en l'àmbit de la fabricació de totxos, per exemple. Diguem-ne. I quan aquestes cooperatives es constitueixen amb un primer objectiu, que és apropiar-se del soci, del lloc de treball, que és un principi bàsic en aquest sentit del cooperativisme, immediatament donen resposta a altres necessitats dels seus associats, com és la cultura. Hi havia moltíssima gent que no tenia accés a... no sabia llegir ni escriure. Són aquestes cooperatives les que s'organitzen, diguem-ne, perquè els seus socis puguin aprendre a llegir i escriure. Ho veiem en edificis que encara són... com per exemple la seu de la Federació de Cooperatives de Treball, la Federació de Cooperatives de Consum a Barcelona, que era la seu de la Lleialtat Sansenca, encara conservava, quan la vam, diguem-ne, heretar, després del parèntesis del franquisme, la vam recuperar per al moviment cooperativista, conservava el teatre. És a dir, era la seu d'una cooperativa de consum on hi havia autènticament un teatre amb el seu escenari, el seu pati de butaques, on a més, diguem-ne, de cultura, doncs hi feien les assemblees i les reunions dels socis cooperativistes. O sigui que en aquest sentit, les cooperatives responen directament a les necessitats dels seus socis i tracten per als seus mitjans, diguem-ne, d'arribar a aconseguir aquests objectius, que és cobrir aquestes necessitats.
Clar, perquè la pròpia manera que tenen, que troben per autogestionar-se, és tan democràtica que necessàriament ha de respondre a les seves inquietuds. Per això parlen d'equitat, per això són també dels primers moviments en incorporar la dona en igualtat de situacions, de drets i de deures.
Correcte. Això ja passava, diguem-ne, en les primeres cooperatives obreres, en aquest sentit, com comentava abans, on el paper de la dona era molt important en contraposició a la resta, diguem-ne, d'empreses que estaven dominades per un empresari i el capital. En aquest sentit, en les cooperatives, el fet més significatiu és que no hi ha un lligam entre poder i capital. El principi, diguem-ne, del cooperativisme és que el capital no té el poder le tenen les persones. Dona igual que hi hagi un soci que tingui el 90% del capital de la cooperativa, el seu poder polític a l'assemblea és un vot, igual que aquell que té el 0,1% en aquest sentit. I això, en el nostre món, a vegades és molt difícil d'entendre quan vas a una entitat financera aquesta dificultat perquè t'entengui l'analista de riscos que la decisió allà la pren l'assemblea, no la pren un senyor, i amb qui està parlant és un director financer que depèn d'un consell rector, que depèn d'una assemblea, diguem-ne, i que ell és una peça d'aquest engranatge i que el seu vot és un en l'assemblea, doncs els hi costa perquè estan més acostumats. Jo vull parlar amb qui pren les decisions i amb qui talla el bacallà. Diu, bueno, sí, aquí és que el bacallà, el que el talla és el comitè de direcció per delegació del Consell Rector, per delegació de l'assemblea, que és en última instància qui té l'última paraula. No? I això a vegades costa d'entendre i costa, en aquest sentit, més, per exemple, accedir a un finançament de les entitats financeres per això, perquè no estan acostumades a funcionar amb aquest paradigma. Pensa que, per exemple, la majoria d'entitats que es dediquen a promoure les start-ups, diguem-ne, el model de start-ups que promouen és un start-ups que jo dic del pelotazo, és a dir, tu generes un start-up a vegades sense posar ni un duro, únicament coneixement, i va ser un desenvolupament amb la idea, doncs, d'aquí uns anys poder vendre-la a algú que pagui X milions i tu llavors te dediques ja a la platja i a l'oci. Aquest és el model que es promou moltes vegades. I això, a part de generar gent que l'únic interès que té és els diners i que, en el fons, allò que està tractant, aquella necessitat que està tractant de resoldre, no és més que un mitjà per guanyar diners, diguem-ne, mentre que en el cas de les cooperatives el guanyar diners és un mitjà necessari per assolir els objectius, que són cobrir les necessitats dels socis.
Sí, però des d'un criteri de sostenibilitat, no un criteri de benefici perquè sí. Vull dir, quan va ser el moment, moltes caixes rurals van néixer de les cooperatives agrícoles. I quan ha arribat el moment de la crisi econòmica, que es va endur per endavant moltes entitats financeres tradicionals, d'aquestes que tenen consell de direcció i accionistes mirant els beneficis, en canvi, les cooperatives agrícoles, les cooperatives de crèdit i estalvi agrícoles, aquestes es van mantenir. Les caixes rurals encara hi són.
Sí, les caixes rurals encara hi són. I s'han hagut d'unir, diguem-ne, per poder assolir els recursos necessaris per sobreviure en un entorn que és marcadament capitalista i que està regulat per institucions com són el Banc Central d'Espanya, amb unes regles que són marcadament capitalistes. O sigui, bueno, i la crisi bancària va provocar, per dir-ho d'alguna manera, aquesta concentració en l'àmbit de les cooperatives rurals també. De fet, ara de totes les queden relativament poques cooperatives rurals com a tal, diguem-ne, la majoria estan o dins de Cajamar, posem per cas, en el cas de Catalunya i el sur. A València existeixen algunes cooperatives encara de crèdit independents, i al País Basc, amb el moviment Mondragón, que tenia la seva pròpia caixa, la Caja Laboral Popular, que avui és la Laboral Cuche, que és una entitat de prestigi solvent, igual que Cajamar, que serien els dos grans exponents. Aquí a Catalunya tenim una que també ha reeixit gràcies a una política molt prudent i que s'ha mantingut, diguem-ne, com una cooperativa sense pertànyer a un grup d'aquests, com és la Caixa d'Enginyers.
Sí.
Que aquesta continua i que està creixent, i mentre abans només hi havia una oficina, havia la Laietana, que era un problema en aquest sentit, per lo que és la gestió del dia a dia dels seus socis, doncs ara ja n'hi ha moltes més oficines repartides per el territori català i és una cooperativa sanejada, solvent, etcètera, etcètera.
Sí, sí, i amb criteris socials, d'inversions. Sí. Ens parlava el dia que fèiem el programa sobre cohabitatge, sobre cooperativisme habitacional, que també són aquestes les institucions en les que estan trobant finançament per la promoció d'habitatge social.
Sí, en aquest sentit, la que diria que té més vocació de suport a l'àmbit de l'economia social, perquè és genètica com ho té des del naixement, és la Fiare Banca Ètica, vale? Que va néixer aquí amb un moviment, diguem-ne, de gent en Catalunya i en el País Basc interessats en promoure una banca ètica integral. Quan dic integral vol dir que no només es preocupés perquè les inversions del capital que posen les persones quan posen els seus diners en el compte corrent del banc, les inversions fossin ètiques, sinó perquè l'ètica fos en tot, en la presa de decisions també i en l'accionariat també. No? Llavors, això neix aquí. Paral·lelament a Itàlia va néixer també un moviment semblant. En Itàlia el cooperativisme és molt més fort que el nostre estat, diguem-ne. Hi ha dues federacions, però hi ha federacions molt potents perquè hi ha moltes cooperatives grans, i en aquest sentit a Itàlia es va desenvolupar una que és la Banca Popular Ètica, i a través d'una diguem-ne, una col·laboració entre les associacions catalana i basca amb la Banca Popular Ètica es va constituir Fiare Banca Ètica. I Fiare Banca Ètica pràcticament només es dedica a finançar projectes d'un elevat compromís social, diguem-ne, i de sostenibilitat. I no és o de sostenibilitat, és a dir, gairebé tots els projectes que són socials tenen un èmfasi també en la sostenibilitat de les seves, de la seva pràctica. En aquest sentit, el cooperativisme d'habitatge en cessió d'ús és un cooperativisme que per les entitats convencionals és difícil d'entendre o d'assumir perquè no hi ha divisió horitzontal. Llavors, al no haver divisió horitzontal, el banc diu, bueno, si deixen de pagar la quota de retorn del préstec hipotecari, jo contra qui vaig? He d'anar contra tots els socis, perquè allò només és de la cooperativa. Mentre que en una hipoteca normal o en una cooperativa de les de tradicionals, diguem-ne, quan la cooperativa es crea per fer l'edifici, quan es fa l'edifici, es fa la divisió horitzontal i cada soci es queda amb el seu pis i la cooperativa, si t'he vist, no me acuerdo. Algunes, com la cooperativa obrera del Prat, que va néixer en l'any 60 i pico al Prat de Llobregat, també com una resposta a la necessitat de donar habitatge als obrers del Prat de Llobregat, va el seu consell rector en aquell moment, quan va fer la divisió horitzontal, es va quedar en tots els baixos de tots els edificis que havia promogut. Llavors, clar, això, el que en aquell moment era una promoció d'habitatge a l'extraradi del Prat, avui és el centre del Prat.
Clar.
I tots els habitatges són de la cooperativa obrera. Per tant, allà, si el senyor Mercadona vol obrir un local, pues, a qui li ha de pagar, diguem-ne, per llogar-lo, és a la cooperativa obrera de vivenda. I així és. Qualsevol tipus de comerç en els baixos d'aquells edificis. I això li ha permès, diguem-ne, tenir una solvència econòmica i una capacitat financera que s'explica que avui en dia, després de néixer en els 60, en ple franquisme, i dient-se cooperativa obrera de viviendes, pues, va subsistir i continua sent avui una cooperativa d'habitatge solvent, activa.
Perquè a data d'avui podem dir que el cooperativisme està en bona salut. A dades d'agost 2024 comptem 4.765 cooperatives a casa nostra, del 75% de les quals són cooperatives de treball associat. I després destaquen les agràries, de serveis, de consumidors i usuaris. Això vol dir que també el cooperativisme també és una eina, una figura jurídica molt assolible, molt assequible, per unir forces, per l'autoocupació, quan un grup de persones s'uneixen per una activitat econòmica?
Sí, històricament la cooperativa ha sigut una figura anticíclica. És a dir, quan pitjor li va a la economia, millor li va a les cooperatives.
Clar.
I això té una explicació perquè és, i l'explicació és molt senzilla, és que la unió fa la força.
Sí.
Bueno, llavors, tu, en aquest, quan pitjor van maldades i te'n vas al paro,
sí,
diguem-ne, una alternativa per reeixir i continuar o tornar a generar ingressos per això és unir-te amb altra gent, fer una cooperativa i a través d'aquí tens més possibilitats de fer més coses, diguem-ne, que les que podries fer a nivell solitari, en aquest sentit. Durant els anys 80, en alguns anys es van crear més de 1.000 cooperatives l'any. Va ser quan el govern socialista en aquell moment que hi havia a l'estat espanyol va permetre capitalitzar l'atur, diguem-ne, especialment tot l'atur d'una sola tacada si constituís una cooperativa.
Sí.
Llavors, clar, es constituïen tres persones, diguem-ne, i recollien, pues, si cada una tenia accés a 15.000 euros, doncs anem per cas. En aquell moment eren pessetes, però bueno, 300.000 pessetes, pues, amb 1 milió d'euros podies constituir un negoci. Per dir-ho d'alguna manera. Ai, 1 milió d'euros, 1 milió de pessetes. Podies constituir un negoci. I això va fer que neixessin moltes cooperatives en aquells anys, especialment de treball, i que es fessin, pues, comerços de autoescoles, bars, qualsevol tipus de botiga, diguem-ne, en aquest sentit, amb 2 o 3 socis es feien les cooperatives i podien tirar endavant gràcies a això. Per tant, sempre hem dit que era anticíclica, diguem-ne. Ara hi ha un moviment que fa que aquest anticiclisme sigui menor, en el sentit de que, com a fórmula societària, per contraposició a la fórmula mercantil, on la prima és sobre el capital el que mana, en les cooperatives són les persones, les que estan al centre i les que manen. No? I això fa que estigui neixent ara de nou un cooperativisme que, en contra d'una manera de gestionar basada en el capital, anem a gestionar una empresa basada on les persones estan en el centre. I, per tant, en aquest sentit, ja no és tan anticíclica, sinó és una resposta, diguem-ne, a la manera d'organitzar les empreses en lloc de, al voltant del capital, al voltant de les persones.
Perquè ja no responen als valors de la nova societat actual. Podem pensar, llavors, que és positiva la incidència d'haver desenvolupat les cooperatives durant aquests 200 anys en crear una societat que com a mínim té la voluntat de ser més justa, de ser més democràtica,
sí,
de ser més equitativa.
Jo algunes vegades deien això, és que les cooperatives no som unes empreses amb valors, perquè avui en dia el Banco de Santander també diu que és un banco con valores.
Sí.
¿Vale? A part de que, com comentàvem abans, a veure quins valors, perquè el senyor Trump també té els seus valors i no coincideixen els meus, de ben segur, no? Jo, per contraposició a aquesta, això de amb valors, i deia, no, és que les cooperatives el que tenim són principis. Vale? I aquests principis són els principis que l'Aliança Cooperativa Internacional, com comentava abans Amador, que la Wikipedia menciona, són els principis que regeixen totes les cooperatives, sigui a Catalunya, al País Basc, a Itàlia, a França o al Japó. La cooperativa més gran del món és japonesa. Vale? Llavors, està regida per els mateixos principis de l'Aliança Cooperativa Internacional. Portes obertes, democràcia, diguem-ne, formació contínua, independència. Les cooperatives no som dependents d'un govern o d'un partit polític o d'una cosa així. Mantenim un principi en aquest sentit d'independència i també implicació amb l'entorn. I per això, com comentàvem abans, el tema de la sostenibilitat també ho tenim incorporat de forma genètica en els nostres principis, aquesta sostenibilitat. Nosaltres, a més de cobrir les necessitats dels socis, aquests socis, diguem-ne, no estan en qualsevol lloc, estan en el barri on està la cooperativa i, per tant, també, en aquest sentit, ens devem al nostre entorn. I el nostre entorn és l'entorn social de persones i és l'entorn mediambiental, també. I, per tant, aquest respecte a les persones, al medi ambient, ho tenim incorporat genèticament a través dels principis cooperatius. I per això m'agrada contraposar, dir, no, som empreses amb valors, som empreses amb principis. Igual que hi ha persones que diem, és que, tio, l'Amador té molts principis, és un home amb principis. És un home que és fiable, confiable, honest, diguem-ne, i ho donem per suposat, diguem-ne, no? Si diguéssim, és amb valors, ens quedaria en dubte, vale, sí, però quins valors, vale? Perquè algú pot pensar que l'enriquiment personal és un valor, no? I llavors, bueno.
Aquesta és la diferència.
Aquesta és la diferència.
Molt bé, doncs estem en aquells últims minuts per donar aquell missatge als que ens estan escoltant. Les cooperatives estan aquí, promocionem el seu ús, promocionem les cooperatives energètiques, que són sostenibles, anem a buscar les cooperatives agràries, que són el millor producte de proximitat que podem trobar.
Sí, jo diria que abans ho comentàvem, quan un va al mercat, al súper, a comprar fruita i verdura, sempre comprarà alguna cosa que ha estat feta per una cooperativa. Si un vol un préstec bancari per comprar-se una casa, hi ha una cooperativa que li pot resoldre això. Si un vol consumir energia renovable, hi ha una cooperativa que li pot resoldre el tema del consum en aquest sentit. Si vols comprar llibres, o sigui, a Granollers hi ha la Gralla, però en general molts hi ha Abacus, hi ha cooperatives de consum, les cooperatives ferreteres Optimus i Cofac són cooperatives. Fedefarma, que proveix de medicaments a gairebé totes les farmàcies de Catalunya, és una cooperativa. Per tant, les cooperatives són per tot arreu.
Estan a tot arreu,
diguem-ne. Ara hem vist que moltes cooperatives que abans no posaven cooperativa en el seu nom ja comencen a dir, som cooperativa. Abacus ja dius, Abacus, som cooperativa. Caixa Ingenis diu, som cooperativa.
Sí, perquè això ven.
Perquè això ven.
Està valorat.
S'ha valorat. Quan fa 20 anys era un moviment de resistència, diguem-ne, ara hi ha alguna cosa més positiu en el fet de ser cooperativa. I en aquest sentit, animaria tota la gent jove, diguem-ne, que té inquietuds per crear una seva empresa, que tingués en compte la fórmula cooperativa a l'hora de constituir-la. Uh-huh. Té moltes avantatges, és a dir, mentre si tu crees una SL, t'has de donar d'alta en el règim general i el director i el propietari en el règim d'autònoms. En les cooperatives podem triar si volem règim general o règim d'autònoms, uh-huh, per exemple, no? I això ens pot ajudar a reeixir. Està estudiat que la taxa de supervivència de les empreses recient creades al cap de 5 anys, en el cas de les cooperatives, és el doble.
Molt bé.
Que les mercantils. I això té a veure segurament en que ets tu mateix, no és un tercer que ha posat els recursos i ha constituït l'empresa, sinó ets tu mateix qui està gestionant l'empresa, que estàs tractant per tots els mitjans de resoldre les teves necessitats. La primera, econòmica, però no únicament, en aquest sentit. Mm-hmm. I això ajuda a que les cooperatives siguin més resilients. Per tant, animaria la gent jove i, a més, avui en dia, amb les empreses de coneixement, que són la majoria de les primeres, amb un mòbil i amb un ordinador constituïm una empresa que pot ser, d'aquí uns anys, una mega empresa, en uh-huh, aquest sentit. Per tant, no necessitem una gran inversió inicial. El que sí que necessitem és saber quines necessitats anem a cobrir dels socis, que són les necessitats del mercat, en aquest sentit, i a partir d'aquí autoorganitzar-nos. I després hi ha un altre tema en l'àmbit de les cooperatives que també existeix, és que hi ha moltes entitats de segon nivell que ajuden, uh-huh, diguem-ne, en un moment donat, a resoldre problemes, crisis, necessitats de consultoria, etcètera, que quan desenvolupes una empresa et pots trobar i dir, bueno, i ara què faig?
És un altre dels principis, col·laborar entre cooperatives.
Correcte, la intercooperació, mm-hmm, correcte.
Doncs ha estat apassionant, Ens ha agradat molt i jo crec que el millor que podem fer per acabar aquesta entrevista és recuperar el que ens va inspirar per fer el programa, aquelles paraules de Josep Anselm Clavé. Instruïu-vos i sigueu lliures, uniu-vos i sigueu forts, estimeu-vos i sigueu feliços. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Coses de la Viquipèdia.
Ui, quines coses de la Viquipèdia més breus que farem avui, Amador.
Bueno, la veritat és que és una anècdota més que unes coses de la Viquipèdia, però que ens afecta molt, no només als viquipedistes, que som usuaris d'això que us explicaré, sinó jo crec que el futur de la memòria, la memòria històrica virtual. Mireu, el fundador del projecte Viquipèdia va dir que la suma de tot el coneixement humà estigués disponible lliurement per tothom en qualsevol llengua. Això és una sentència utòpica, absolutament, però el que tenia era la voluntat de crear una mena d'accés als continguts, no necessàriament tenir-los tots nosaltres emmagatzemats, com si fos una biblioteca d'Alexandria, i que les llengües no fossin una trava. Doncs bé, recentment una altra iniciativa similar està passant per un mal moment, que és l'archive.org, archive.org llegit en literal. Aquesta iniciativa, que és gratuïta, de lliure accés i universal, el que fa des de fa anys és guardar una còpia de cada una de les webs que hi ha en el món, en internet, cada cert temps. Doncs bé, per un conjunt de qüestions circumstancials, en aquest moment s'està en crisi. Està en crisi perquè li han plantejat litigis per copyright, gent que tenia interessos en que això no avancés, perquè la intel·ligència artificial l'amenaça, etc. Aleshores, a nosaltres ens afectarà, com a viquipedistes, perquè la fem servir, però a la humanitat també, perquè si desapareix l'Arcaip.org, dintre de 5 anys ningú sabrà com
ai,
era.
Ai, que haurem de fer alguna cosa amb l'Arcaip.org. Però exactament, de moment hem d'acomiadar la Viquipregunta. Adeu, Viquifiquis. Un petó.
Adeu.